Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 9 de març de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Com sempre, repassarem l'actualitat de la ciutat amb un representant polític de cada partit i també recordeu que ens podeu seguir tant per la ràdio, per la 91.5 de la FM, com a través de cugat.cat en streaming, en vídeo i ens podreu veure conversar i xerrar de la ciutat. Saludem ja a les persones que ens acompanyen avui. Tenim per un costat Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
José Gallardo, regidor del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Bon dia.
José Miguel García, vocal de l'MD de Valldoreix de Ciutadans. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I també Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui començarem, avui és 9 de març, per tant, ahir va ser 8 de març, 8M, un dia, diríem que des de fa uns últims anys, se celebra i se celebra amb força per reivindicar el camí que queda per recórrer cap a la igualtat entre homes i dones, i ahir, malgrat la pluja, al voltant d'unes 300 persones van sortir al carrer a Sant Cugat per posar el focus en aquesta desigualtat. Pel que fa a Sant Cugat, és un tema, la igualtat entre homes i dones, evidentment, no és un tema municipal, és un tema molt més global, però una ciutat com Sant Cugat, què més pot fer del que ja està fent en aquest camí cap a la igualtat? M'agradaria preguntar-vos-ho a cada un de vosaltres i després, evidentment, debatre-ho si no hi esteu d'acord. Comencem pel Josep Maria Vallès, de Junts per Sant Cugat.
Sí, hola. Com deies, aquest tema d'arribar a la plena igualtat, de treballar a la plena igualtat, és un tema global, no és local i no és una responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera, de l'Ajuntament de Sant Cugat. Vull dir, creiem que és una responsabilitat de tothom, de tota la societat, de qualsevol administració pública o institució, de les empreses, de les escoles, de les entitats, de les associacions, del que fem a casa. Depèn de tots i de totes. No? A casa, per exemple, jo crec que és un tema molt important. Antigament, els nostres pares o avis, doncs, qui treballava a casa, vull dir, qui treballava fora de casa era el pare i la mare treballava a casa, es feia càrrec de la casa i de les criatures. Avui dia el més normal és que treballin fora de casa pare i mare. Però en moltes llars, la mare, a més, doncs també treballa a casa. També es fa càrrec de tot. I clar, que els fills o filles vegin que a casa, doncs que els pares treballen a fora de casa, però que és la mare la que renta, la que cuina. Vull dir, això és un mal exemple, una mala pedagogia que estem fent de casa als nostres fills, no? Per això dic que això és un tema que afecta a tothom i que es pot treballar des de molts àmbits. No? L'Ajuntament de Sant Cugat mateix doncs, té una regidoria que engloba la igualtat. Això és molt important, que un mateix ajuntament apliqui polítiques per arribar d'alguna manera a la plena igualtat, fer el possible, no? Visualitzar al màxim el paper de la dona, donar-li dintre l'administració les mateixes oportunitats que poden tenir els homes. I el mateix podríem dir de les empreses, no? Mira, ara fa uns mesos, en plena pandèmia, doncs Sant Cugat Tribuna va organitzar Sant Cugat Empresarial va organitzar un Sant Cugat Tribuna amb totes les empreses farmacèutiques de la ciutat. I es va donar el cas que tots els CEOs que van venir a participar, doncs eren homes. De qui és culpa això? No hi ha dones preparades per assumir càrrecs de rellevància en una empresa? Jo estic convençut de que sí, no? Per això dic que això és un tema a treballar en tots els àmbits. És greu, és llastimós que en ple segle XXI doncs encara estiguem fent debats d'aquesta mena, però és així. I és un tema que no vull allargar més, però crec que s'ha de treballar des de tots els àmbits de la societat, no només un tema de l'administració pública, ni molt menys.
Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria. Gemma Aristoi, per part d'Esquerra.
Sí, comparteixo el missatge que ha traslladat ara el Josep Maria. Jo crec que, com diem, és una cosa estructural, és una cosa que està molt arrelada, a més, i haurem de seguir batallant per garantir i assolir aquesta igualtat. A nivell d'administració pública sí que hi ha algunes cosetes que podem anar fent i una d'elles, per exemple, és doncs, reivindicar aquesta igualtat i aquesta presencialitat de dones en càrrecs o en esdeveniments també públics i crec que és una de les coses que ja l'alcaldessa va traslladar i va expressar que no aniria segons quins actes on només hi hagués presència d'homes, no? Una mica per manifestar i per realment generar aquesta reivindicació d'on són les dones, diguéssim, no? Més enllà del que ella pugui anar fent o pugui anar presidint. Hi ha altres qüestions que podem anar avançant i que hem de fer com a administració pública, perquè al final també som una part de motor per generar canvis en la ciutadania i al final també en la societat, com podria ser doncs, totes aquestes programacions on hi hagi també referents i persones dels dos gèneres, només faltaria, no? o dels diversos gèneres, però sí que hem de possibilitar que hi siguin, no? I fins i tot ens hem d'esforçar a fer una programació potser més amb mirada feminista o femenina per possibilitar doncs, que hi hagi aquestes actrius, cantants, etcètera, no? que tenen també aquest espai i que al final són qui també fan que els infants, els joves, doncs, tinguin referents femenines que potser és aquí on hi ha aquesta mancança, no? I una de les coses que sí que hem fet com a ajuntament, i aquí crec que és una qüestió que és important també en l'àmbit esportiu, crec que moltes entitats esportives de la ciutat ja han anat avançant en aquesta qüestió i que a més hi ha molts equips de primer nivell que són femenins i això crec que és una qüestió que doncs, podem estar contents d'estar a la ciutat que estem amb aquesta diversitat esportiva. Però que, a més, des de l'Ajuntament sí que van possibilitar que hi hagués la revolta, que una cursa que s'havia fet només una vegada a Montjuïc i que vam reprendre i vam donar-li lloc aquí a la ciutat, justament per això, també per possibilitar i per generar que hi haguessin referents femenines en l'àmbit esportiu, un esport que a la tele, diguéssim, que es veu poquet en femení i que creiem que era una bona oportunitat, com deia, per generar aquests referents femenins. Més coses que podem fer, al final és com a dones, és a títol individual, però també des de l'administració, és aquesta denúncia, és aquest empoderament de les dones. També el dia d'ahir era per reivindicar i per expressar doncs, totes aquelles tasques que fem les dones, amb mirada principalment o molt en gran mesura de cures que no són remunerades, que hem de competir i hem d'estar equilibrant també amb les nostres feines i doncs, tot això és aquelles qüestions que hem d'anar posant en valor i expressant. No? I també doncs, la bretxa salarial i totes aquestes qüestions que al final fan que hi hagi aquestes desigualtats. No? N'hem de parlar, hem de donar-nos informació per, com deia, denunciar i reivindicar aquesta igualtat.
Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Precisament sobre el que heu dit, Josep Maria i Gemma, està relacionat, perquè l'acte aquest del qual parlaves, Josep Maria de Sant Cugat Empresarial, l'alcaldessa no hi va anar, va haver-hi certa polèmica perquè no hi va anar precisament per aquest motiu, però si no m'equivoco, diria que des de llavors, els actes de Sant Cugat Empresarial, sempre hi ha hagut alguna dona, crec, eh? Igual ara m'equivocaria, però tinc aquesta sensació.
Sí, Albert, perdona, però... Sí. Ai, perdó, només fer un matís, però justament això és el que fa que hi hagi aquests canvis, no? El fet de que no hi anés l'alcaldessa al final va fer que per altres ocasions hi haguessin aquestes modificacions. Endavant, sí, Josep Maria.
Molt curtet, Josep Maria, que hem de fer acabar la primera ronda.
Un punt. Jo crec que en aquest aspecte, per això, Gemma, crec que l'alcaldessa sí que hauria d'haver anat en aquest acte de Sacua Tribuna i en un moment determinat demanar la paraula i expressar públicament doncs, la seva opinió al respecte. Però crec que com a acte va ser molt rellevant es poder escoltar doncs, les diferents farmacèutiques el que estan treballant o estaven treballant en aquell instant per lluitar contra la pandèmia. Jo crec que hauria estat bé que l'alcalde s'hagués anat a escoltar i intervenir i dir el que ella hagués considerat dir, vull dir, amb tot el respecte del món.
Molt bé. José, de Socialistes, endavant.
En tot cas, començaré pel final, que saludi el Joan Maria i la Gemma. Dic que estava també la tinenta d'alcaldia, Tribució Econòmica i Comerç i Comerç, en el qual també sé que està treballant contínuament i profundament en aquest tema i té molt present el tema de la presència de dones en aquest acte. Vull dir que és un tema que està treballant l'alcaldia, evidentment, l'alcaldessa i també la tinenta d'alcaldia de la Demandia, que volia posar sobre la taula. Dir en el tema de la dona que, evidentment, si volem ser una societat realment democràtica i justa, no podem permetre que hi hagi la meitat d'una part important de la població que sigui maltractada en aquest cas. No? I, per tant, hem de promocionar i hem de promoure, sobretot, accions pedagògiques. En aquest cas, hem de treballar molt a les escoles des de ben petits. Jo crec que és una acció que sí que podem fer des de l'Ajuntament, amb les eines que tenim també de la regidoria, també de la ciutadania, evidentment, també de serveis per potenciar que els nois i les noies tots vegin aquesta realitat i realment puguin créixer en una societat en la qual no hi hagi cap tipus de diferències, que sigui una normalitat, i hem de fer aquestes reivindicacions en el futur. Crec que hem de continuar lluitant amb el tema del masclisme. No hem d'utilitzar, també es va reflectir en alguna manifestació a la mercantilització del cos de la dona, no? És un tema important a tenir en compte, que hem d'alguna manera també potenciar, reivindicar i donar suport a aquestes manifestacions que també es fan al carrer. Apostar pel que dèiem de les institucions, és important que les institucions donin exemple i que els seus actes doncs, realment siguin el més, no diré paritat ni quotes, no m'agrada parlar de quotes o de paritat, perquè si entrem en això estem entrant a una no normalitat, sinó que el normal seria que hi hagués de tot en funció de la capacitat i que la dona, evidentment, té la mateixa o a vegades més capacitat que qualsevol altre per un home, no? En aquest cas. Per tant, jo crec que no entraríem en aquest cas. I també és important lluitar, ahir va sortir una dada de la Unió Europea en la qual deia que les dones a Espanya cobren un 9% menys als homes. Sí que és veritat que estem per sobre de la mitjana europea, però encara jo crec que és una diferència molt important que no hauria per què passar pel fet de ser dones, si fan exactament la mateixa feina o a vegades fins i tot més, i feines a vegades que no estan del tot ben vistes per la ciutadania i que acaben fent elles i que hem d'agrair en aquest cas. I per tant hem d'arribar a aquesta igualtat no només laboral, sinó també salarial i des de Sant Quart, des de l'Ajuntament, de fer tot el que sigui possible perquè sigui una normalitat i que en el futur haguem de fer aquestes reivindicacions i que sigui realment que la societat estigui totalment normalitzada i que no haguem de fer aquestes coses. Gràcies.
Moltes gràcies, José. José Miguel, de García, de Ciutadans.
Hola, buen día, una otra vez. Bueno, este 8 de marzo es un día muy importante para reivindicar todo lo que se ha conseguido, pero sobre todo para reivindicar todo lo que falta por conseguir. Creo que hay más camino por delante que por detrás. ¿Vale? La igualdad de género, ya lo ha comentado José Gallardo, es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia de calidad. Por ello, si queremos avanzar hacia una igualdad plena, es necesaria hacer énfasis en un punto que para nosotros es primordial y es la educación como eje central. Hay que educar a los niños y a los jóvenes en la igualdad, ya desde pequeños. También, sin duda, a los adultos, ¿vale? Pero sobre todo ya desde pequeños, porque es donde se sientan las bases para luego, cuando se pasen a la juventud, ya seáis adultas, pues bueno, puedan ejercer esta igualdad en plenitud. Una educación que tiene que venir amparada por paraguas de la libertad. Hay que alejarla de sectarismos y alejarla de banderas y movimientos políticos que quieran apropiarse del concepto de feminismo e imponer un marco parcial al conjunto de las mujeres. Desde un punto de vista municipal, pues cosas que se pueden hacer, ya muchas ya se han comentado ya recientemente, trabajar activamente en campañas de educación en los diferentes ámbitos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Proporcionar acompañamiento y apoyo a todas las víctimas de violencia de género o las que hayan sufrido discriminaciones laborales o cualquier otra situación que atente contra este objetivo de igualdad plena. Potenciar la presencia, ya lo ha comentado José María Vallés, potenciar la presencia femenina en los órganos directivos y de decisión de las empresas, pero también en todos los ámbitos de la cultura, del deporte, muy importante para visibilizar este papel de la mujer. Es decir, en todos los ámbitos de nuestra sociedad y sobre todo para velar para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y todo esto muy importante sin excluir a nadie de este compromiso, porque la igualdad plena es un compromiso y un reto que debemos afrontar todos, toda nuestra sociedad, y que nos tiene que involucrar a todos.
Molt bé. Moltes gràcies, José Miguel. I tanquem amb la Lourdes, de la CUP. Endavant.
Hola. Molt difícil afegir qualsevol cosa que ja s'ha dit. Estic d'acord amb totes les intervencions, menys en la de l'obligació de l'alcaldessa o la necessitat de l'alcaldia que estigués en un acte concret. Pel que s'ha dit, vull dir, la mateixa exigència s'ha fet en altres àmbits i els altres àmbits precisament han canviat la representació la representativitat dels homes per una representativitat de les dones. Sabem que al començament les accions que es prenen de vegades són molt disruptives i sorprenen, però és que de vegades és l'única manera de poder conscienciar de que poc visibilitzades que estan les dones. Això per una banda, no? També, d'altra banda, i en la línia de del fil conductor d'aquest any en relació al 8, hem visibilitzar i reconèixer els treballs de cures que moltes vegades, en la seva majoria, corresponen a les dones. Abans, jo me'n recordo que jo era petita, havia les bones ames de casa que se cuidaven de sus famílies. Quan les dones van començar a treballar, es va començar a criticar. Ara, si una dona decideix, ella, lliurement, quedar-se a casa a té cura dels fills, de la família, del que sigui, et pregunten, però tu no treballes? Amb això vull dir que no es reconeix el treball de cures i que immensament fan les dones i que sustenten, com vam veure ahir molt gràficament, tota la resta de la societat. Si tu no tens cura del teu fill, possiblement el teu fill no tindrà salut, possiblement el teu fill no arribarà a determinats esports o determinades professions. Si tu no tens cura de la teva família, de la teva llar, possiblement tothom anirà de bòlit i segurament tothom no podrà fer alguna de les coses que vol fer. I possiblement això repercutirà en els estudis que tu vols triar, en les possibilitats després que tu tens a la vida laboral o professional. Els treballs de cures estan a la base de tota la societat i creiem que s'han de reconèixer. Després, a Sant Cugat, què podem fer? Jo penso que una de les coses que podem fer és identificar els petits micromasclismes. Són aquelles petites qüestions que de vegades semblen que no tenen cap importància, però sí la tenen. Allò que dèiem, no? Moltes vegades sentim el discurs de jo ni feminista ni masclista, com si ambas coses fossin iguals, no? Pues no, el feminisme lluita per la igualtat, el masclisme lluita per tot el contrari, vull dir, no és el mateix. Respectar molt quan una dona vol parlar, quan una dona vol explicar alguna cosa, no interrompre-la, no subtitular-la, d'allò, acabes de dir una cosa i ve el senyor del costat i repeteix el mateix que tu acabes de dir. Són moltes petites coses que afecten molt a la vida de les dones. La hipersexualització de les joves, la joventut i el seu guapo o guapa, que comença a afectar també a molts homes, això està molt arrelat a la societat occidental. No conec cap dona, per maca que sigui, que estigui completament satisfeta amb el seu cos. Això és molt greu. Ho deia una militant afganesa, no?, que deia... la talla 38 és el burca de les dones d'Occident. I hem de pensar també en això, no? En com imposem determinats models de bellesa, d'edat, a l'edat-centrisme també està, i per suposat de classe. Això entronca en com s'afegeixen al masclisme altres desigualtats, com poden ser la classe social, la raça que tens, els estudis que tens, etcètera, etcètera.
Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. Sí, Gemma, vols afegir una cosa?
Sí, una mica en resposta al José Miguel, que ha comentat el tema de l'educació, que és evident que és importantíssim, no? Des de ben petits, doncs, anar manifestant aquesta part, però... Jo crec que hi ha una qüestió que també hem de tenir ben present, que és aquesta educació per a tota la gent que ja han passat l'etapa obligatòria d'escolarització, perquè és justament aquestes persones, no, que segurament tenim uns models i unes maneres de fer que estan molt arrelades i que al final és també on hem d'anar generant canvis, perquè al final els referents familiars o o de les mateixes comunitats o així, doncs fan que puguem anar avançant una mica en un canvi de model, en un canvi de societat. Això per una banda. I per l'altra, hi ha una qüestió que no puc deixar passar per alt, que també és el 8M també és un dia per fer aquesta sororitat, que dèiem, per manifestar-la i per expressar-ne. És imprescindible que fem i que mantinguem aquest suport entre les dones, perquè si no, tampoc ens en sortirem. Justament, no ens en sortirem per aquest gran arrelament del patriarcat. És aquesta manera de fer, aquesta societat que tenim tan arrelada amb aquests micromasclismes i amb aquesta manera de fer que, si no fem pinya, doncs certament serà encara més complicat anar avançant amb aquesta qüestió de la igualtat.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, Lourdes? Digues.
Vull apuntar dues coses. Bueno, una ja s'ha dit, que és la referencialitat. En els llibres de text dels col·legis tenen que aparèixer dones pintores, escultores, científiques, que han fet història també i que estan desaparegudes. Jo mai, excepte Marie Curie, no conec... jo no estudiava mai cap dona que hagués fet alguna cosa suposadament important. I sobretot aquest mes portem a ple una moció que sembla que no té res a veure amb la igualtat, però sí que té a veure, que és la possibilitat de que les dones i els homes, que sobretot està pensat pels temes de les baixes per maternitat o paternitat, puguin gaudir també d'aquestes baixes en relació al ple de la ciutat. Només volia afegir aquesta nota.
Ara no ho he acabat d'entendre, És a dir, exactament... Sí, José, un segon. Només, exactament en què vol dir en ple? És a dir...
Sí, nosaltres, els regidors i les regidores del ple de Sant Cugat, només podem participar al ple d'una manera presencial, si estem al ple i si votem al ple. Amb la pandèmia, tot això ha permès que es relativitzi, no? I es puguin trobar fórmules jurídiques per tal de que puguis votar telemàticament, assistir al ple telemàticament, o bé fer una delegació de vot a un company. I això està molt entroncat amb les, sobretot amb les maternitats. Hem vist amb moltes, moltes dones, Cristina Paraire, Núria Gibert, Helena Vila i tantes d'altres, i segurament molts homes que han vingut al ple deixant els seus fills al costat amb una persona per si plorava, deixant-lo al costat per si tenia gana, mirant l'hora per veure si al nen li tocava prendre el pit o necessitava alguna cura. I això, que des d'un punt de vista simbòlic afecta només a les dones del ple, és un reconeixement institucional del dret a la igualtat, del dret a les oportunitats i possibilitats. I a més, penso que per referencialitat, precisament, tenim que gaudir d'aquest dret perquè cap dona sigui mal mirada a qualsevol empresa per agafar-se una baixa de maternitat o cap home de gaudir una baixa per paternitat.
Perfecte. Moltes gràcies. José, digues, a Gallardo.
No. Ah, José Miguel, en tot cas, no, que em
corregeix. Sí, no, pensava que no et sentíem. Sí, endavant, endavant.
Vale. Si no, que em corregeix a José Miguel, si no el que es veia en aquest cas. Jo crec que sí que és veritat que cap partit, quan parlem de partit, es pot apropiar del tema de la dona, però jo crec que sí que la política, que les polítiques és important que estem defensant tot això per fer la mur de contenció per altres idees polítiques o polítics que sí que no tindran cap tipus de mirament en atacar aquest model i intentar mantenir aquest patriarcat que tant estem lluitant. Per tant, jo crec que la política sí que és una eina més, no és l'única, però és una eina més que hem de tenir per realment avançar en una societat que, com tu deies també, José Miguel, més democràtica i justa. Si has volgut dir el mateix, no ho sé, m'ho rectifiques. En tot cas, també volia posar sobre la taula la part important que deia la Lourdes, no? Jo també ara estic, com tinc molt de temps, estic preparant les oposicions de secundària, I en la programació volia posar sobre la taula que està avançant en el tema educatiu i en la mateixa programació estem obligats d'alguna manera a posar una perspectiva de gènere a totes les unitats didàctiques que treballem. Com deia la Lourdes fins ara, tot el que explicàvem es veia des del punt de vista de que havia escrit la història, no? Que era dels homes. I per tant, s'estan donant una volta per realment a cada unitat, a cada tema que es tracti, doncs, donar o posar en valor a aquelles dones que van ser importants en aquell àmbit, en aquell moment històric, en la ciència o on sigui en aquest cas. Jo crec que és un avenç que torno a repetir. Ara s'ha de fer així, però jo crec que al final jo no crec que una programació didàctica hagi de tenir una perspectiva de gènere, sinó que ha de ser una cosa normal que es tingui en compte tant els homes com les dones a nivell acadèmic.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs si ningú més vol afegir res més, canviarem de tema. Ja portem dues setmanes de guerra i cada cop la destrucció a Ucraïna és més gran per part de Rússia. Es calcula que ja han sortit al voltant de 2 milions d'ucraïnesos del seu país i evidentment, quan cada dia estem veient aquestes imatges terribles a la televisió o per les xarxes socials, doncs el desig de solidaritat és molt gran i, evidentment, també a Sant Cugat. El que passa és que al principi es van començar a organitzar doncs, recollides de menjar, de material, de material sanitari, etc., per enviar furgonetes cap allà. Va ser com una reacció immediata, però a poc a poc, tant l'Ajuntament com ara, cada cop més, les ONGs a nivell català i estatal, estan posant molt l'accent i estan intentant remarcar que no serveix de gran cosa fer aquest tipus de recollides de menjar i, en canvi, és molt més útil enviar diners a aquestes ONGs i que a elles vehicularan, perquè ja tenen les estructures, per vehicular tota aquesta solidaritat. I també en el cas dels acolliments, no? La gent que està anant a buscar famílies a la frontera, etc etc. Per tant, primer, com esteu veient, diguem, la situació en general, si voleu fer un comentari, i després, en particular, la part de la solidaritat, no? Que és la que sí que els santcugatencs podem fer i podem donar un cop de mà. Josep Maria, de Junts.
Sí, aquest és d'aquells temes que és per aplicar la màxima aquella de pensar globalment i actuar localment. Entre altres coses perquè és un tema greu, molt important, que està afectant el present i el futur del món. Més enllà de que a Sant Cugat tenim població, tenim, segons el padró d'habitants, tenim doncs, 152 santcugatencs d'Ucraïna i 497 de Rússia, els quals hi hem de sumar-hi doncs, els veïns provinents de les repúbliques soviètiques, exsoviètiques, bàltiques o d'altres estats de l'antic bloc de l'est, que crec que són unes 1.200 persones més. Per tant, tenim una comunitat important i, de fet, com ara comentaves, no? Ara fa un parell de setmanes, quan es va fer aquell acte, aquella plantada davant de l'Ajuntament per escoltar i per demanar no a la guerra, doncs més enllà de l'acte en si, doncs hi havia una furgoneta d'una comunitat concreta doncs que va fer una recollida de material i ho vau veure, molts de vosaltres hi havia una cua immensa que pràcticament feia tota la rambla del celler. Per tant, és una cosa que ens afecta a tots i sí que és cert que Sant Cugat jo crec que sempre ha demostrat en molts àmbits que és una ciutat solidària. I aquest tema, si a més coneixes gent o tens pares d'escoles que són d'Ucraïna o de Rússia, etc., doncs és que et toca tant de prop que tens ganes de col·laborar, no? I en aquest sentit, clar, jo crec que ens toca ser, i és el que va passar, no? El màxim proactius possible i és normal que la gent tingués ganes d'ajudar, de portar material, de portar menjar. Evidentment, d'un bon principi, creiem que era el millor que es podia fer, no? Jo crec que això és bo, no? Que surti el millor de nosaltres i que vulguem col·laborar. I en aquest sentit, l'administració, també en aquest cas sí que l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs ha d'obrir les portes. Quan dic obrir les portes, no dic per obrir, per donar material i per acceptar recollides de material, etcètera, no? Sinó ser sensible i ajudar al màxim i donar la màxima informació i vehicular totes les demandes d'ajuda que hi havia, no? Perquè jo vaig estar parlant, com segurament vosaltres, amb persones, amb representants d'Ucraïna i de Rússia, que, bueno, que estaven com desesperats. Vull dir, és que la situació és desesperant i és normal que d'alguna manera o altra ajudem aquesta comunitat, que vetllem per la cohesió social, que intentem fer tot el possible, no? I en aquest sentit jo crec que és el que ens toca. Ajudar al màxim, ser sensibles i col·laborar amb totes aquestes persones que viuen a la nostra ciutat i, en definitiva, al món.
Molt bé. Gràcies, Josep Maria. Gemma? part d'esquerra.
Sí, certament és important tota aquesta part i aquesta canalització de la solidaritat de la ciutadania. Crec que el que estem fent justament és facilitar que es pugui fer aquesta recollida i aquesta primera reacció que ha tingut la ciutadania. Al mateix temps, com a administració també hem de fer aquells consells el més adequats possibles, com deies tu, Josep Maria, també perquè tots aquests recursos arribin, perquè ens estem trobant i, a més, amb l'experiència d'altres guerres que ja han passat o altres situacions de crisis humanitàries, doncs fa que a nivell d'administració siguin coneixedors, i parlo més per l'equip tècnic, però de que hi ha alguns recursos que després no arriben, que tenen moltes dificultats per traspassar fronteres, etc. O fins i tot l'altre dia parlaven d'un exemple que s'havien quedat tirats perquè no tenien cash, no tenien efectiu per posar benzina a una de les furgonetes que anava plena de medicaments. No? Vull dir que són aquelles coses que hem d'anar sensibilitzant i explicant a la ciutadania que també que poden passar. No vol dir que no haguem de facilitar doncs aquestes recollides, com ja hem fet, perquè si esteu en contacte amb algunes entitats, doncs ens han demanat algun espai i hem possibilitat doncs, que l'altre dia hi hagués aquí la furgoneta que feia aquesta recollida, etc. Vull dir que hi ha altres qüestions potser més petites, però que sí que van avançant per donar aquesta resposta que les persones a títol individual doncs, tenen la necessitat de moure's per fer aquests recursos, o sigui, per recollir aquests recursos o per fer doncs tota aquesta actuació davant doncs aquesta guerra que estan patint a Ucraïna i amb el conflicte que hi ha entre els russos, etc. Per altra banda, què és el que hem de fer des de l'administració? Doncs també estar preparats per tot el que arribarà i tot el que vindrà, no? I d'aquí doncs que hem estat estructurant bé de quina manera doncs menors o que potser teníem una mica allò que anàvem fent de forma constant i periòdica, doncs veure de quina manera haurem de reactivar amb més intensitat, com ja havíem fet en època de pandèmia, que també ens va passar. Però, per exemple, l'assessoria jurídica que tenim per temes de migració, doncs ja l'hem activat i hem fet aquest encàrrec de tenir-la activa més hores, perquè sabem i ens consta que tenim persones ucraïneses aquí que requereixen i necessiten doncs, aquest acompanyament i aquest assessorament per regularitzar la seva situació. I un cop arribin també persones que ja tindran la condició de persones refugiades, doncs també haurem d'activar doncs, tota l'atenció que teníem amb el SECAR, que és l'altra entitat amb qui tenim un conveni justament per donar resposta a tota aquesta ciutadania que arribarà, que seran persones refugiades amb protecció internacional i amb unes condicions diferents. Alhora també hi ha normatives europees i estatals que estem encara a l'espera doncs, que s'acabin de materialitzar com seran els procediments i totes aquestes qüestions que són més burocràtiques també hem d'estar molt a l'aguait de com donarem resposta, com dèiem, no? Per incorporar totes aquestes persones que arriben d'Ucraïna, per fer-les compatible amb aquesta voluntat que té la ciutadania d'acollir. I d'aquí doncs, que també reprenc aquells convenis que teníem tant amb Refugees Welcome i amb Migrastudium, per veure de quina manera anem canalitzant aquesta obertura de les nostres cases per incorporar i acollir a persones refugiades, que és una de les qüestions que també hi estem treballant. I bé, doncs, amb moltes altres qüestions, algunes ja les ha esmentat el Josep Maria, per veure com fèiem aquestes aportacions econòmiques a ONGs que estiguin a territori per evitar aquestes dificultats que ens podem trobar en el camí. I hi ha una altra qüestió que ja ho vam comentar també, mira, ahir vam fer justament la comissió informativa, no? Però en vam parlar, però és l'aportació que pot fer directament l'Ajuntament per garantir doncs, que hi ha uns canals, uns camins de sortida el més segures possible per totes les persones que vulguin marxar i que es veuen amb la necessitat de fugir d'aquest espai de guerra, que això ja ho estem tramitant. Res, bueno, per ara res més, si cal després matiso o us explico més coses, molt perquè bé. Aquí no acabaríem.
Molt bé, moltes gràcies. José, per part de socialistes.
Sí, bueno, com és molt bé la regió de la cooperació, que és dubte més per la mà en aquest cas, sobretot continua al principi aquest impuls no, de tothom d'ajudar ens va portar el que ens demanaven, no, aliments, medicaments, etc. Però sí que és veritat que, com dèiem, si fem aquesta aportació econòmica és més fàcil després comprar el que es necessita en cada moment, són necessitats que van canviant en cada moment, i si tens aquests diners o aquests recursos per comprar-lo, és millor que tenir el millor o potser material que realment no necessites en aquell moment, amb tota la voluntat del món que s'aporta a la ciutadania. No? Per tant, crec que també és normal que es faci aquesta petició. Però jo focalitzaria més en el tema de refugiats, que és el que ens ha de preocupar més. No? Estan dient que poden arribar a 5 milions de refugiats, segons l'ONU va dir ahir, que sortin d'Ucraïna. Això, segons les dades, Espanya és el cinquè país amb més ucraïnesos al seu territori i diuen que segurament el 10% d'aquests refugiats arribaran al nostre estat. Això vol dir que estem parlant de gairebé mig milió o més de mig milió de refugiats. Això ens haurà de fer posar una infraestructura que tant la Generalitat com l'Estat pensi com haurem de rebre aquesta gent, què hem de rebre aquesta gent i com ho canalitzarem, no? Perquè sigui el més fàcil possible per aquestes persones que arriben d'una manera totalment traumatitzades. Jo aquí crec que hem de posar el focus i crec que és el que vindrà. O sigui, el dur encara no ha arribat, jo crec. El més fotut encara no ha arribat per ells, sobretot, però també per la resta d'Europa que intenta desestabilitzar, en aquest cas, Rússia, que no ho està aconseguint, evidentment, està aconseguint totalment el contrari, unificar cada vegada més a la Unió Europea i als països que no són dictadures, en aquest cas, evidentment. Les dictadures, evidentment, sempre estan les dictadures, si no es posen en qüestió a ells mateixos. I, per tant, jo crec que el que hem de posar sobre la taula és això, eh? A posar-nos a treballar com farem o com acollirem totes aquestes persones que arribaran. I una altra part important, treballar aquí. Amb aquesta comunitat que hi ha, Josep Maria, aquestes gairebé 2.000 persones de les repúbliques soviètiques i, en aquest cas, entre Rússia i Ucraïna, que tot i que allà serà complicat que l'odi no s'acabi implantant, per desgràcia, no, hem de lluitar perquè això no acabi quallant, aquest odi, que no passi aquí. Que no tinguem problemes a les escoles entre alumnats que facin bullying als alumnes de Rússia. Hem de pensar que els russos, la gran majoria no està a favor, és una guerra que no fa Rússia, que fa Putin, en aquest cas, i hem de posar sobre la taula aquest fet, no?, de separar exactament el que és, protegir els ciutadans tant russos com de tota d'Ucraïna al nostre territori, té aquesta pedagogia d'aquestes nostres mans d'enteniment i que realment les comunitats no entren en conflicte i, per tant, bueno, aquesta feina que sí que crec que està en les nostres mans i, sobretot, el tema de refugiats, que a mi particularment em preocupa molt en aquest cas i crec que hem de fer tot el possible per acollir-los.
Molt bé. Moltes gràcies, José. José Miguel, per part de Ciutadans.
Sí, bueno, yo en primer lugar quería manifestar nuestro apoyo y compromiso al pueblo ucraniano que está siendo víctima de este terrible conflicto bélico y especialmente a todos aquellos ucranianos que residen en San Cugat. Tampoco me quiero olvidar del pueblo ruso que no comparte la política de Putin y que son muchísimos, muchísimos millones de rusos y que también son víctimas de este conflicto y muchos de ellos, ya los vimos el otro día en la concentración en San Cugat, no comparten estas ideas y sufren también de igual manera pues las consecuencias de este conflicto. Estos días, y yo creo que es un motivo de orgullo para todos, estamos viendo pues una gran movilización social desde diferentes ámbitos de la ciudadanía. Yo creo que esto es una cosa muy positiva y que hemos de valorar adecuadamente. Por ello, nos hemos de sentir orgullosos de esta respuesta y reconocer y apoyar todo lo que se pueda a esta tarea. La respuesta espontánea de la ciudadanía tiene pues eso, frescura, creatividad y agilidad. Y estas situaciones dramáticas lo requieren. Pero a la vez, desde las administraciones, pues hay que apoyar estas iniciativas y trabajar para canalizar estas respuestas iniciales que se dan en el corto plazo y que son imprescindibles, ¿vale?, hacia los cauces en que las administraciones públicas y las ONGs tienen pues más músculo estructural, más recursos económicos, materiales y humanos, y son los que pueden dar respuesta más amplia y global a medio y largo plazo. Ya se han apuntado algunas actuaciones, algunos ejes de trabajo en los que el ayuntamiento puede trabajar en ese sentido. Pero yo creo que es importante esta complementación o esta compaginación entre la iniciativa privada o particular o individual de la ciudadanía, que aporta pues eso, frescura, creatividad y que exige a las administraciones públicas a su vez que luego den respuesta con los recursos que tienen a estas primeras iniciativas. Por tanto, apoyo a la ciudadanía en todas sus iniciativas que crean que pueden apoyar a todo el pueblo ucraniano víctima de este conflicto, a las ONGs que están trabajando en primera línea para trasladar, digamos, estas ayudas desde aquí allí a los más necesitados, y nuestra exigencia que las administraciones públicas hagan suyas todas estas inquietudes, las doten de los oportunos recursos materiales y humanos y trabajen para hacer efectiva pues estas propuestas y estas soluciones en el menor plazo posible. Ya sabemos que la administración pública es lenta inicialmente, en los primeros pasos tarda en arrancar, pero luego cuando arranca tienes los recursos para dar una respuesta satisfactoria. Por tanto, lo que hemos de hacer entre todos es exigir, apoyar y ayudar para que la administración pública arranque cuanto antes en esta dirección.
Molt bé, moltes gràcies. I Lourdes, de la CUP. No et sentim, Lourdes.
Nada, estava fent una broma d'això que no em dius Lourdes ràpidament.
No, ara no.
Bé. A veure, el tema de la guerra d'Ucraïna i Rússia i les conseqüències humanitàries, la gran crisi humanitària que repercuteix tenir una guerra, evidentment aixeca moltes vegades l'ànim de solidaritat, de fer quelcom, de poder contribuir, etc. I és veritat que tenim una societat que està molt organitzada aquí a Sant Cugat i de seguida surten actives de la ciutadania per poder col·laborar. En aquests moments, aquestes iniciatives, ja, com s'ha dit, és millor canalitzar-les via ONGs o via administracions que poden fer arribar allò que es necessita, allò on es necessita. A vegades, recollir medicaments a les farmàcies, no saps si això és el que necessiten, o agafar abrics o mantes, si no saps si arribaran ni com. Jo crec que hem de ficar seny i una miqueta intentar veure si el que volem és ajudar o volem sentir-nos millor amb nosaltres mateixos per no poder fer res més que això. D'altra banda, a mi, jo crec, he de dir, abans de seguir, que a mi em genera una gran contradicció que d'una banda estem mirant cap a Ucraïna i dient o Síria, Sant Cugat, ciutat refugi, no? O ciutat d'acollida, no? Però no mirem cap a baix i veiem la tanca de Melilla, no? I els subs africans intentant arribar a Espanya i totes les vulneracions dels drets humans que estem cometent des d'Espanya, no? Vull dir, no mirem només a allò que ens identifica més. Això està passant a Europa, molt a prop, afecta de seguida a Polònia, a Suècia, potser a Finlàndia. Això està aquí, potser una tercera guerra mundial. I estem oblidant d'altres guerres que hi ha a tot el món i molt especialment les que hi ha a l'Àfrica i penso que això ens tindria que donar per pensar una miqueta què fem amb tots els refugiats, no només que fugen d'una guerra, sinó també els que fugen d'una pobresa, d'una situació d'impossibilitat de sobreviure, etc, etc. Jo el que volia dir és que hem de tenir una mirada no és racisme, no? El que és una mica el que ha dit Gallardo, no? No cal posicionar-se políticament perquè la geopolítica és molt complexa. Només falta solidaritat i sobretot el que faltarà molt i molt és preparar la ciutat perquè pugui rebre els possibles refugiats que vinguin i donar-los allò que necessiten. Perquè si des de l'administració ja no podem atendre a les necessitats dels nostres ciutadans, dels que estan ja empadronats aquí, dels que tenim a la ciutat, com volem poder atendre ciutadans que poden venir fugint d'una guerra? Llavors necessitem molta complicitat entre administracions i administració, organitzacions humanitàries.
Moltes gràcies, Lourdes. Ho hem de deixar ja aquí, se'ns ha acabat el temps. Ostres, em sap greu, Gemma. Mira, farem una cosa. Et truquem després i ens ho acabes d'explicar, d'acord? Des de la ràdio. Moltíssimes gràcies a tots cinc. Crec que ha sigut una tertúlia molt, molt interessant i molt, bueno, molt, amb molt de contingut. I els espectadors, ja ho sabeu, a un quart de 10 dels dimecres, cada dimecres, a Cugat Mèdia, tant a la ràdio com a la televisió a través de cugat.cat. Moltíssimes gràcies i fins dimecres. Moltes gràcies.